Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 10, informa Sandra Gómez. Milers de persones estan congregades aquest dissabte al llarg de la ruta que prendrà la processó en carrossa que faran els reis del Regne Unit, Carles III i Camila, fins a l'abadia de Westminster, on el monarca serà coronat. A les dues bandes de l'avinguda de Mall, que uneix el Palau de Buckingham i Whitehall, zona governamental, britànics i turistes estrangers s'esperen portant banderes del Regne Unit, gorres i pancartes, i esperen el començament de l'espectacle de coronació. Alguns d'ells porten diversos dies dormint davant a les valles de seguretat instal·lades per la policia. Més d'11.000 agents participen en el dispositiu de seguretat. A Catalunya, l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha anunciat aquest dissabte que divendres a la nit va activar la contractació d'empreses externes que ja estan recollint escombraries i netejant la ciutat des de les 6 del matí. En un missatge institucional que ha publicat a Twitter, Lladó ha denunciat la greu situació de xantatge provocada per una vaga de recollida d'escombraries que ha titllat d'injusta i que va començar divendres de la setmana passada a primera hora. L'alcaldessa ha explicat que el Departament de Salut es va personar divendres a Figueres, va acreditar la situació d'insalubritat i va autoritzar l'Ajuntament a prendre mesures extraordinàries per netejar la ciutat. Lladó ha assegurat que el dret a vaga és sagrat, però ha denunciat que no s'estaven complint els serveis mínims.
L'incompliment dels serveis mínims és evident als ulls de tothom. Les imatges de contenidors saturats, de col·lapse de voreres i calçades, els problemes sanitaris i higiènics són intolerables. És deure d'aquest Ajuntament i responsabilitat meva com a alcaldessa defensar els interessos dels figuerencs i els seus drets. El dret a la salut pública, el dret a l'accessibilitat.
Més temes. La sequera farà caure almenys un 40% la collita de raïm per fer cava, segons les estimacions de viticultors i elaboradors. El sector veu amb molta preocupació la falta de pluges. Des de l'agost s'ha acumulat una mitjana de 100 litres metre quadrat, mentre la xifra idònia hauria d'estar al voltant dels 500 litres. El sindicat avisa que si no plou en 15 dies, les pèrdues podrien arribar al 80%. Més cautelosa és la ECAVA, que confia salvar més de la meitat de la barema. Pagesos i patronal insten la Generalitat a facilitar ajudes per compensar les pèrdues al camp i també per adaptar els conreus a mig termini. La denominació d'origen cava al seu torn evita valorar els efectes de la sequera. I amb l'objectiu de no malbaratar ni una gota d'aigua en plena sequera, l'Ajuntament de Seva ofereix l'aigua de la piscina que estan buidant per al seu manteniment perquè els veïns de la zona vinguin a buscar-ne. L'aigua no és apta per boca, però sí que es pot reaprofitar per al reg de jardins o la neteja. Parla Piu Muntanyà, membre de l'ADF d'Osona.
Jo això ho hauria de fer tothom, perquè amb el temps que som i tirar aigua a la claveguera, així és la bona de Déu, no? Amb aigua que sí que no és potable, però per usos de rec i per incendi, doncs és pràcticament vàlida completament, diguéssim, no?
La iniciativa està tenint molt bona acollida, segons explica l'alcaldessa Mariana Pineda, que ja avisa que encara queden molts litres dels 700.000 metres cúbics que calculen extreure de la piscina mitjana i la salada. En cultura, el cantautor català Joan Dausà ha donat aquest divendres el tret de sortida a la gira Jo Mai Mai, 10 anys, amb un doble concert a les escales de la Catedral de Girona en el marc del Festival Estrenes. Ho ha fet a 7:45 i a les 10 de la nit amb les prop de 1.600 entrades totals exaurides des de fa setmanes. El concert ha estat, en paraules del mateix Dausà, un viatge cronològic dels 10 anys.
Aquest concert és l'arrencada d'aquesta gira d'estiu dels 10 anys del Jo Mai Mai i estem fent un tipus de concert cronològic. Comencem amb les cançons del primer disc, anem avançant amb la banda sonora personal d'estiu, segon disc i així, fins que arribem a l'Ho Tenim Tot. I és aquest viatge que hem fet amb aquests 10 anys, doncs hem comprimit en una hora i mitja.
Aquest concert l'ha començat assegut al terra de l'escenari interpretant en acústic la seva cançó més popular, Jo Mai Mai, i ha continuat amb cançons de les bandes sonores que ha composat i dels seus 4 discs. L'espectacle ha culminat amb l'esperada Judit, seguida d'una repetició del Jo Mai Mai. I en esports, aquesta nit a les 10 es juga la final de la Copa del Rei entre el Real Madrid i l'Osasuna a l'estadi de la Cartuja de Sevilla. El conjunt d'Ancelotti, amb la Lliga pràcticament perduda i fixats ja en les semifinals de la Champions, buscaran avui el seu 20è títol de Copa. L'Osasuna, per la seva banda, disputa aquesta final després de 18 anys i té davant seu la possibilitat de fer història en el club i aixecar el primer títol des de la seva fundació. El Barça femení, encara l'últim tram de temporada amb la Lliga ja aixecada i amb la voluntat de dosificar esforços de cara a la final de la Champions, enfrontant-se avui a la Real Societat. Jonathan Giralde ha revolucionat la convocatòria del partit amb moltes rotacions. Ha deixat fora a Jana, a Pina, a Bronze, a Salma, a Geise, a Engen i Gemma Font, a més de les dues lesionades, Rolfo i Bronze. La contrapartida és l'oportunitat per tres jugadores del Barça B, a més de la ja habitual Vicky López. Són Ari Arias, Martina Fernández i Lucía Corrales, tres jugadores destacades del filial. I en tenis, Carlos Alcaraz va eliminar ahir en les semifinals del Masters 1000 de Madrid el croat Borna Koric en un partit molt treballat i està un pas de reeditar el títol que ja va aconseguir l'any passat. Això és tot per ara. Tornem amb més informació d'aquí una hora.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona, ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna. Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Comença Plusvàlua Dones, el primer i únic programa de ràdio a Catalunya i Andorra amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements de qualitat i menció Premi Zapping TV. Cada dissabte, Mireia del Pozo, directora de Plusvàlua Dones, i el seu equip aborden un tema en relació a la dona. Violències de gènere, economia, empresa, drets i legalitat, lideratge, autoestima, relacions, salut, xarxes socials i comunicació, monomarentalitat, STEM i educació, amb la solució com a objectiu. Per un món millor, al costat de les persones. Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Molt bon dia, feliç dissabte. Com esteu, Plusvàlua Dones? Nosaltres felices, contentes d'inaugurar amb vosaltres aquest mes de maig. El mes de maig que començava amb el Dia del Treball, que no del treballador, recordeu. Fem servir un llenguatge inclusiu, un llenguatge de gènere. I aquest mes de maig és el mes europeu de la diversitat. I precisament amb aquest mes europeu de la diversitat, de què parlem realment quan parlem de diversitat? Una paraula que s'ha posat molt en boga és talent. Doncs avui anem a parlar aquí en el Plusvàlua Dones de talent i ho farem de la mà de Sara Berbel, gerent de l'Ajuntament de Barcelona. Sara Berbel és doctora en psicologia social, formadora i escriptora, i fou directora de Barcelona Activa. A la tertúlia l'acompanyarà la doctora Maria Palacín, directora del Màster d'Autolideratge i Conducció de Grups. Noelia Rodríguez, vicepresidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, representant de les persones amb discapacitat. I Patrícia Pallarès, directora de Comunicació de Comtel. Com sempre, l'espai de benestar de la mà d'Irene Pons i l'espai de moda i imatge personal amb Amparo Tamayo. Comencem. Bon dia, molt benvinguda, Sara Berbel, gerent de l'Ajuntament de Barcelona. Com estàs?
Hola, molt bon dia. Encantada d'estar aquí amb vosaltres.
És un plaer poder-te entrevistar, Sara. Com bé saps, portem 7 anys amb el Plusvàlua Dones i encara no havíem tingut mai l'oportunitat d'entrevistar-te i, francament, ets una grandíssima referent amb tot el que és l'avanç en el moviment de les dones en el món del treball.
Moltes gràcies. La veritat és que és un plaer per mi estar aquí avui i ho hem aconseguit.
Ho hem aconseguit, i tant, que si tot es pot acabar aconseguint. Sara, d'entrada, aquesta paraula que està tan en voga, anem a centrar realment què és. Què és el talent? De què parlem quan parlem de talent?
És cert que està molt de moda, però en realitat és una paraula que és senzilla i que el que vol dir és que tothom tenim capacitats naturals per realitzar activitats o tasques. Per exemple, no sé, la gent pot cantar, pot dibuixar, pot tocar el piano. Tot això té talent, és talent. I totes les persones tenim un o diversos talents. I això fa que ens puguem destacar en alguna cosa respecte a la resta. Però el problema, els talents estan molt condicionats, d'una banda per la cultura i d'una altra banda pel gènere. I això aquí sí que ens podem trobar amb algun problema. Doncs perquè s'espera dels nois, per exemple, que siguin molt bons en ciències, en matemàtiques, en tecnologies, i en canvi s'espera de les dones que siguin bones en cures, en atenció a les persones, en salut, en educació. Què passa? Que això ja ens marca unes expectatives cap al que on podem arribar uns als altres. I això, les expectatives sempre influeixen molt en el propi rendiment, i llavors això fa no només que ens agradi més unes coses que altres, sinó que després, quan escollim professions, les escollim diferents. I clar, en si mateix, el fet de que tinguéssim diferències en aquests talents, que són induïts, com estic dient, culturalment, no tindria per què ser dolent, som diferents i ja està. Però el problema és quan aquestes diferències comporten desigualtats.
Clar.
Llavors, aquesta desigualtat està en el prestigi social, per exemple, perquè un d'aquests talents estan molt prestigiats, altres menys, i a sobre hi ha una distribució i una diferència salarial important entre uns i altres, que fa que les dones siguin més pobres. Llavors, els talents tots ens tenim, però quan s'introdueix la desigualtat comença a haver-hi problemes.
Absolutament, absolutament. I com molt bé dius, són trets, són motxilles, veritat, podríem dir, que arrosseguem per un tema cultural en funció d'on haguem nascut, perquè bé, és cert que aquí a Occident, doncs el fet de la construcció sempre per aquests rols i estereotips s'ha vist en mans dels homes, i en canvi, doncs, a la cultura oriental, quantes són les dones precisament que eren les que procedien a aquesta construcció d'edificis.
Exactament. Això, ja dic que la cultura influeix moltíssim, però aquí en Occident ho tenim tan absolutament incorporat en el nostre imaginari, en el nostre pensament, que fins i tot en les seleccions, per exemple, de personal, que això és un tema que interessa molt a les persones que ens estiguin escoltant, d'organitzacions i d'empreses, doncs s'ha demostrat que s'escull diferent. D'entrada, sempre penses que els homes seran més adequats per a algunes coses. Es va fer un estudi als Estats Units en el que es buscava un responsable de laboratori, i es van agafar 3 universitats públiques i 3 privades perquè fessin la valoració del currículum dels candidats, no?
Sí.
I es van enviar a tots un currículum que anava signat per John i un currículum que anava signat per Jennifer. Llavors, era exactament el mateix currículum. Com dic, a 3 universitats privades i a 3 públiques, i professorat, la meitat dones i la meitat homes. Quan van seleccionar i valorar aquests currículums, que eren idèntics, com dic, doncs va resultar que sistemàticament John va rebre més puntuació que Jennifer, i se li va oferir un sou superior, i superior per bastants dòlars. És a dir, que imagina't si tenim incorporat la diferència de talent en funció del gènere.
Imaginem-nos, només per aquest nom que marca doncs aquest gènere, si és femení o és masculí, precisament per això del que s'està parlant molt en el Parlament i a la Comissió Europea és de passar ja d'una forma definitiva els currículums secs, que també té, bé, doncs com tot, veritat, les seves parts positives i les seves parts negatives, però precisament amb aquest exemple que ens posa Sara Berbel, doncs pot ser realment la via i camí. Adentrant ja cap a més al tema laboral, cap a l'organització empresarial pel que fa al talent, quines són les noves tendències en aquesta organització empresarial?
Doncs mira, cada cop s'estan valorant més les persones que són polivalents i flexibles. Uh-huh. Allò són dues característiques que fa dècades no eren un valor en si mateix i que no necessàriament es buscaven als currículums, ni molt menys, però amb la globalització ha passat a ser fonamental. I no només això, sinó que s'estan identificant alguns talents que no s'havien posat en valor abans a partir de les crisis que estem vivint, com per exemple la pandèmia o la guerra d'Ucrània o la crisi que tenim per temps, que és el canvi climàtic.
Sí.
I a què em refereixo? Doncs mira, la London School of Economics, juntament amb algunes entitats socials i econòmiques dels Estats Units, van fer una anàlisi de quins eren els talents que havien superat millor la crisi, l'època de crisi. I llavors han parlat de la governabilitat per empatia, fixat.
Wow.
Que mai s'hauria tingut en compte en el món empresarial o organitzacional. La governabilitat per empatia. I parlen de les tres C's, que les tres C's són la cooperació, la cocreació, és a dir, crear conjuntament, i la cura.
Sí.
I jo encara afegiria un altre C, que és la comunicació.
Clar.
Perquè s'ha vist claríssimament que les noves persones, les persones que gestionen aquestes crisis, necessiten aquests talents: cooperar, cocrear, cura i comunicar. Això és fonamental. Però, i a més són el que sempre s'han considerat les soft abilities.
Sí, les soft skills, sí.
Les soft skills, exacte, les toves.
Sí.
En canvi, resulta que són les que serveixen pel moment actual que estem vivint. Això és un canvi en les organitzacions empresarials enorme. Però no només, és que a més ara les organitzacions s'estan enfrontant a nous problemes que requereixen nous talents. Per què? Perquè hem de treballar sobre la salut mental dels nostres treballadors i treballadores, de les nostres plantilles, que això tampoc s'havia tingut en compte fins ara. Bueno, una mica des de la perspectiva dels riscos psicosocials, però no estava en el centre, i ara comença a estar. O, per exemple, tota l'anàlisi de dades i persones. Això, tota l'analítica comporta tota una sèrie de talents i de noves habilitats impressionant. O la marca personal. Cada cop s'està veient més que afavoreix a les organitzacions que els seus propis treballadors també tinguin marques personals, que siguin bones i potents, perquè això redunda també en benefici de l'empresa i de l'organització. És a dir, que s'està donant un canvi profund, realment important en les noves tendències pel que fa al talent de les organitzacions empresarials.
I tant, un canvi profund que s'ha accelerat doncs arrel del Covid, com ens deies, i també per als altres successos, com la sostenibilitat, com la guerra, i que han posat en rellevància més que mai doncs aquestes soft skills, la cooperació, la cooperació, la cura i la comunicació, que són realment tan importants per a aquests perfils que ens indica Sara Berbel, de persones polivalents i flexibles. Quina és la situació, ens has posat aquest exemple de la London School Economics, quina és la situació a nivell europeu i també a nivell mundial, Sara, amb aquesta incorporació empresarial?
A veure, està clar que a nivell occidental la línia és clarament aquesta, perquè aquí és on s'està posant de relleu totes aquestes noves habilitats i talents que són necessàries. És cert que aquestes habilitats només poden créixer en democràcia, igual que la igualtat i el feminisme, que és una altra de les línies, i la diversitat, ara ja no només homes i dones, sinó de tota la plantilla, són aspectes fonamentals, però només creixen en àmbits democràtics. A nivell social, perquè després les empreses també respiren de l'aire on estiguin visquent, per suposat, sí. No? De l'esperit, del lloc. Ara, si parlem a nivell mundial, en aquests moments sembla, pel que diuen els sociòlegs experts, que hi ha una tendència a l'autoritarisme en alguns països, i ho estem veient, i l'autoritarisme mai anirà acompanyat d'aquests valors de cooperació, de cocreació ni de cures.
Clar.
Del contrari. O sigui que necessitem una defensa a ultrança de la democràcia per poder tenir organitzacions i societats feministes, igualitàries, diverses i amb aquests talents flexibles i polivalents. Si no, continuarem amb els lideratges i les gestions clàssiques d'ordeno i mando.
I tant.
Les que ha hagut tota la vida i que tant malestar ens ha portat.
Sí, sí, que són, està claríssim, totalment antidemocràtiques. Ens parlaves d'aquests perfils polivalents flexibles arrel de la globalització. Com ha afectat la globalització a l'incorporació de talent, ja ens estàs dient, aquest tipus de perfils? Consideres que és positiva o negativa?
Sempre, ja sé que hi ha qui llegeix sempre la globalització des d'una perspectiva negativa, però la veritat és que ha tingut alguns aspectes molt positius, com és, per exemple, internet i la xarxa.
Uh-huh.
Això, la xarxa és una estructura no jeràrquica, és una estructura nodular, i això ha permès, a nivell mundial, lideratges múltiples, que dins d'una mateixa organització hi hagi persones amb talents diversos que estan liderant al mateix nivell, en un nivell horitzontal i no jeràrquic, diversos àmbits de l'empresa o de l'organització. Per tant, la globalització ha tingut una gran potència en la xarxa, en aquesta organització més horitzontal, però també en que hi ha molta més diversitat i moltes més formes d'organització que aprenem uns d'altres, no? El benchmarking, que diem. Per exemple, ara poso a nivell d'organització social. Doncs sentim parlar de la ciutat dels 15 minuts.
Sí.
Sobretot es va treballar des de França i ara ja estem mirant de portar-ho aquí, que tindrà un impacte molt gran en les organitzacions. O, per exemple, dels bancs dels temps, que aquests ens venen d'Itàlia.
Sí.
O de les polítiques d'igualtat dels països nòrdics. I també Nord-Amèrica és una font sempre d'inspiració, però també a Sud-Amèrica tenim exemples que jo sempre poso, per exemple, de co-lideratge, no d'aquests lideratges unidireccionals i unipersonals, sinó entre dues persones, que sobretot ho estan fent dones, a Colòmbia.
Uh-huh.
O, per exemple, experts en resiliència, que aquesta és una altra figura que abans no he dit. El talent haurà d'incorporar saber ser resilient. Les persones resilients tindran molt més futur. I això, per exemple, a Sud-amèrica, la resiliència és un dels aspectes que més i millor han treballat i que nosaltres podem aprendre molt. És a dir, que la globalització ens facilita aquest aprenentatge mutu i aquesta xarxa que ens dona molta més diversitat i poder distribuït, poder compartit.
I tant que sí. Com d'important és aquest poder compartit i el fet de poder estar aprenent d'una forma tan ràpida i tenir-ho tot ben a prop.
Exacte.
Ens enriqueix moltíssim. A tot això, quin és el paper que hi té el canvi climàtic? Perquè no ens enganyem, estem davant de l'emergència climàtica. Quin paper hi té?
Jo crec que serà central, com en tantes altres coses. I mira que d'entrada sembla que no hauria de ser, però sí, perquè clar, sobretot en l'organització del treball, hi haurà molts canvis que ja els estem veient, com per exemple que estem passant a tenir organitzacions híbrides.
Sí.
Això no havia passat mai a la història. Què vull dir? Que estan combinant el treball presencial amb el treball virtual. Això són les noves organitzacions híbrides que fan que hagi aparegut aquesta nova figura que són els nòmades digitals. És a dir, que les persones poden estar en qualsevol lloc treballant per una empresa. Això, què és el que té de bo? sempre que es reguli, això sí que ho haig de dir, perquè si no apareixen aquests fenòmens com el que es diu workation o trabaciones, que es diu aquí, que és que s'està de vacances però s'està treballant. Això cal regular-ho. Igual que la desconnexió digital, cal regular-ho. Serien aquests efectes com negatius que hi ha. Sí. Però té altres aspectes molt positius que ja s'estan començant a veure, com per exemple la reducció dels desplaçaments, que pot arribar a ser entorn a un 20%, depenent de les organitzacions, la reducció d'emissions de CO2, que això és per el que estem tothom lluitant dins de la crisi climàtica, també està entorn a un 20%, la reducció del consum de paper, del consum d'aigua, les oficines, és a dir, ja s'està començant a veure l'impacte que pot tenir aquest tipus d'organitzacions híbrides en la lluita contra el canvi climàtic, perquè l'emergència climàtica aquí realment és fonamental. Però també implica que ha d'haver una gestió per valors, és a dir, les plantilles que tinguem, les persones que seleccionem, d'alguna manera han de compartir els valors d'aquesta organització i han de ser persones sensibles al medi ambient, persones sensibles a la cura de les persones, perquè abans he parlat de la salut mental. La sí. ecoansietat està pujant moltíssim, aquesta por a què està passant amb el nostre planeta. Sí. I persones capaces de cooperar i aprendre, perquè resulta que amb aquest tipus d'emergències ningú ho sap tot, ningú ho pot saber tot, i necessitem l'aprenentatge col·lectiu per poder-ho superar. Així que jo crec que sí, que el medi ambient, o sigui, el canvi climàtic té un impacte important en l'organització del treball.
Sí, un impacte molt important, i que realment doncs, aquesta sostenibilitat, fer d'aquest un món millor, és bàsic i fonamental. Com poden aprendre les empreses, les organitzacions, tot aquest canvi precisament d'anar cap a les organitzacions híbrides? Perquè d'entrada, quan ens vam veure amb el Covid, doncs bé, ens hi vam veure tots i totes abocades, però la realitat, no ens enganyem, és que hi ha hagut moltes empreses, i més depenent del territori, que han fet que les seves persones treballadores tornessin d'una forma presencial i no volen sentir gaire parlar del tema del teletreball.
Això és cert, però el que passa és que s'han fet poques avaluacions. Nosaltres, algunes avaluacions que tenim mostren que el nivell de productivitat es manté i llavors es guanya en tots aquests aspectes que he dit, reducció de desplaçament, reducció d'emissions, del CO2, etcètera. És important saber que Espanya, aquest país té, i Catalunya per suposat, el nostre país, tenim una cultura molt presencialista. Ja ho teníem abans. Quan a Europa el nivell de teletreball era entorn al 25%, aquí, a Catalunya, era entorn al 4%. Ara, després de la pandèmia, hem crescut una mica i s'està, doncs, jo crec que fregant el 9%, però els països europeus continuen amb uns nivells que dupliquen i en alguns fins i tot tripliquen el nostre nivell de teletreball. I anem cap aquí, jo crec que és un camí cap al que es va, segur, per tots aquests beneficis que hi ha. El que passa és que s'ha de fer amb avaluacions, veient quan funciona, quan no, perquè això és una part de l'organització, és una forma d'organitzar-se i s'ha d'avaluar. I com es pot aprendre? Que era la pregunta que em feia. Jo crec que anant a conèixer les empreses que ja ho estan fent. Sí. Aquí a Barcelona tenim una xarxa d'empreses de nous usos socials del temps, que són més de 100 empreses, que ja practiquen molts d'aquestes mesures relacionades amb el teletreball i amb la nova organització del temps amb molt bons resultats. I també al País Basc hi ha un altre, i també a nivell de França, d'Itàlia, vull dir que hi ha molts llocs on es pot aprendre aquest nivell. Però sobretot crec que l'avaluació és la clau, veure què és el que funciona i el que no a la teva empresa. Sí. Òbviament hi ha àmbits que mai podran ser amb teletreball, que sempre hauran de ser presencials, això per suposat, però quan es pugui pot tenir beneficis.
Absolutament, i tant, sí, realment. És necessari tenir les dades, d'aquesta manera, amb les dades, com en tota la vida, veritat, es pot demostrar, es pot aportar veient aquests beneficis reals que té i d'aquesta manera també doncs, totes les organitzacions podran anar fent les passes endavant, podran apostar també d'una forma clara cap a la diversitat de talent i cap a la inclusió de totes les persones, que és del que es tracta.
Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Doncs donem peu a la tertúlia ja amb la doctora Maria Palacín, que ella és precisament directora del Màster d'Autolideratge i Conducció de Grups. Molt bon dia, doctora Palacín.
Molt bon dia a tothom.
Justament, de tot el que estem parlant amb la Sara Berber, la gerent de l'Ajuntament de Barcelona, té una grandíssima relació amb el lideratge.
I tant. És molt, molt important el que està parlant la doctora Berbel, no només per la part del treball, sinó per la part de lideratge, de la qual també ella és molt especialista i tenim la sort de comptar amb ella com a docent des de fa anys en el nostre màster. Recentment, un treball que vam realitzar d'autoavaluació de dones i d'homes líders d'equips, sí, de persones, és curiós com amb la dimensió de submissió i dominància les dones són, de vegades puntuaven molt menys en dominància que els homes, però a més puntuaven més alt els homes que no pas a si mateixes, quan els homes els puntuaven molt més elevades a les dones en dominància. És curiós el tema de la percepció, de l'autopercepció que de vegades tenen les dones respecte de si mateixes, com si el seu o les seves capacitats de liderar no fossin suficients, no? Sí. Quan els altres sí que veuen aquestes capacitats.
Sí, sí, és realment molt, molt curiós i potser també és el moment de que... Bueno, el moment ja fa molt de temps que hauria de ser el moment, però que d'una vegada ens n'adonem de les nostres capacitats, del que valem, de la nostra preparació. Ara, el que sí, com sempre, procurem aquí al Plusvàlua Dones és veure també la part positiva, doncs és bo que també els homes vegin aquesta... Bueno, que puntuin a les dones a l'alça, la veritat.
Sí. Hi ha una percepció, jo crec que de l'altre grup, no?, de referència, que ja reconeix aquestes habilitats i potser hem de treballar més les dones amb una autopercepció més real i verídica. És a dir, ja tenim les nostres capacitats, però com molt bé ha dit la doctora Berbel, tenim un altre estil, per exemple, amb el dimensió d'amigable o d'hostilitat, les dones s'avaluen molt més amigables o positives en el seu estil i els homes s'avaluen menys amigables, més hostils. Aquesta diferència és molt significativa perquè forma part de l'estil empàtic que estava dient la doctora Berbel. És una clau diferent a l'hora de liderar, que té a veure amb la comunicació, té a veure amb aquesta C que estava parlant, no?
Sí.
La cooperació, la cocreació...
Sí.
És un estil diferent.
Sí, sí, i aquests canvis que realment doncs, és bo integrar-los precisament perquè són inclusius i la manera d'avançar. Noelia Rodríguez, vicepresidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, representant de les persones amb discapacitat. Molt bon dia, molt benvinguda.
Bon dia, Mireia.
Noelia, justament has estat a la inauguració a Brussel·les del Mes Europeu de la Diversitat al costat de la comissària en igualtat, la comissària Dalí. Justament tots aquests temes, és que relació pura i dura. Estem parlant d'això, precisament, i d'aquest avanç en les empreses.
Sí, aquest any el mes europeu va d'això, l'any passat anava de les joventuts, aquest any va de la diversitat, i bueno, no ens cansem d'explicar no, aquests avanços. També quan vam estar, per exemple, a la ONU celebrant els Dies Internacionals de la Dona, els eixos principals eren la tecnologia i l'educació, i crec que ara, ja tant a nivell europeu com a nivell mundial, crec que veig que estem incidint de totes amb el tema del que són les tecnologies, el tema de la sostenibilitat, la diversitat, perquè és el que comentava un dels ponents, no? Ara és urgent, ara ja no és una qüestió de dir, doncs, i de fet és que tenim els passos, tenim les capacitats, tenim les famoses ODS que es van promulgar el 2015 de la ONU, i allà més fàcil no ens ho han pogut posar, però sembla que encara hi ha certs punts que encara ens costen. El que parlava la Sara de la cooperabilitat, la cocreació, justament la ODS número 17, que parla d'això, de les aliances per poder obtenir objectius, doncs ja incideix en aquesta qüestió, perquè hi ha tant els nivells, són tants els nivells de que tenim tots com la voluntat de fer-ho, però alhora estan creixent com unes, sempre ho comento, com unes corrents que van en paral·lel amb un, diguéssim, amb un caire molt, molt ranci, no? amb un caire molt, molt extrem que va cap a les altres bandes i que sembla que no ens deixa avançar. Ara bé, tot això és fonamental per poder arribar a una societat sostenible i diversa. No vull deixar d'esmentar el tema de les tecnologies, del teletreball, de la intel·ligència artificial, que tant està fent per poder arribar, perquè això abarca molt bé totes les qüestions que estem parlant, tant en qüestió de diversitat de gènere, de la igualtat entre els sous, les bretxes salarials, amb les qüestions de les discapacitats perquè es pugui treballar d'una manera productiva, íntegra i molt més solventable, i aleshores donar-li el bon ús. Per tot que cal, com deia la Sara, una formació, una regulació, una avaluació d'aquestes qüestions, perquè és cert que estem en bolquers aquí a Espanya i a Catalunya amb aquesta qüestió, però crec que és una de les solucions per poder obtenir aquests objectius.
Doncs a fer avaluació de tot per poder avançar. Patrícia Pallarès, directora de Contel, directora de comunicació de Contel, bon dia, molt benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
És un plaer tenir-te aquí físicament, perquè aquesta temporada sempre havia estat via telefònica.
Sí.
Justament, una de les tres Cs fonamentals, que també en tenim una quarta, és la comunicació. Què ens pots dir tu, precisament, com a especialista?
La comunicació ja fa molt per això. De fet, jo que estic molt posada en el món de LinkedIn, al final és el que llegeixes constantment, no? Però sí que crec que dintre de la comunicació, perquè puguem comunicar, ens falta un verb molt important, que és legislar. Aleshores, parlava, no?, la Noelia, precisament de que anem amb bolquers. Ens falta legislar, una legislació favorable per empresaris i treballadors en la que puguem anar coordinats, perquè, clar, molts països de la Unió Europea ens van amb unes passes adelantats molt, molt grans. Aleshores, la comunicació, per més ganes que tingui de parlar d'aquests temes i de posar-se, si no hi ha una legislació competitiva, és molt difícil, perquè com a empresa no sempre es pot. I després, com a persones, com a equip, l'equip no sempre vol. Aleshores, per exemple, a nivell de conciliació familiar, que és una de les bases que porten anys, anys i anys, i mai arribem, mai arribem. Aleshores, on estan les jornades de 7 a 3 intensives? Quan es pot fer-ho? I guanyant amb moltes hores de qualitat personal, al final el teu talent, quan el desenvolupes dintre de la teva jornada laboral, i tu estàs enfocat, és una meravella. Però també quan tens temps de vida personal, tota aquesta conciliació, perquè després una és mare i una és pare, i també es troba en aquesta situació de dir, i com concilio tot això? Aleshores, torno al principi. Per mi falta un verb molt important, que és legislar.
Doncs legislar, Sara Berbel, com veiem aquesta barreja de legislar... que tot sigui favorable per empresaris, per les persones treballadores i per aquesta integració real cap a unes bones relacions laborals.
Crec que sí. La veritat és que jo penso que és regulació de tots aquests nous aspectes que ens estan arribant molt, molt, molt ràpid, no? A vegades van més ràpid que nosaltres,
com tot el que parlàvem a nivell de tot el relacionat amb el teletreball, amb la desconnexió digital, que per cert ja s'ha regulat a França, sí. Tots els aspectes, com ara comentava la Patrícia, de la vida personal i laboral, que tot i que aquí anem avançant, però encara manca. És a dir, que jo crec que sí, que és una bona combinació la regulació, les normatives, amb les bones pràctiques, no? amb la responsabilitat social empresarial. Crec que calen ambdues.
I tant, que si és la manera de poder avançar anant les dues vessants agafades de la mà. I precisament un tema que ha sortit a la taula diverses vegades és totes aquestes afectacions que té a nivell de salut, a nivell de benestar. Per això portem tota aquesta temporada amb l'espai de benestar de la mà d'Airin Pons. Vinga, som-hi, donem-hi pas.
Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Comencem l'espai de benestar, aquest espai de benestar emocional, de benestar intern, que tant i tant i tant ens agrada, que tant ens va bé i que tant estem aprenent aquest curs de la mà d'Airin Pons aquí al Plusvàlua Dones. Bon dia, molt benvinguda, Airin Pons.
Bon dia, Mireia, com estàs?
Fantàstica, començant el mes a tope, i tu?
Doncs també, a tope, a tope. Vam acabar el mes d'abril a tope i seguim.
Escolta, això d'anar a tope vols dir que és bo sempre que anem tan a tope o no, Airin?
No, jo crec que hem de tenir una miqueta de tot, com sempre comentem.
I tant, hi han d'haver-hi moments de pau, de relax, de desconnexió i de calma. Però clar, és dissabte, però no oblidem que aquí, Airin Pons i una servidora, estem treballant. Per aquí tant, estem. Anem a tope.
El que passa que com disfrutem tant, això de treballar és com aquell que diu fluïm. Jo crec que fluïm.
Oh, i tant, això és fantàstic, és que és així, és així. Per tant, fluïm a tope.
Exacte.
Airin, de què ens parlaràs avui?
Doncs avui parlaré de les identitats no desitjades de les dones, que de fet són els disparadors de la vergonya.
Doncs expliquem aquestes identitats no desitjades de les dones.
Sí, són aquells adjectius que socialment se'ns ha dit i que hem interioritzat que no són desitjables per les dones, però que no són desitjables perquè a nivell social se li ha donat una connotació negativa i que, d'alguna manera, això ens pot perjudicar, no? Com, per exemple, xerraire, no? Una dona que li agrada molt compartir, que li agrada recercar informació, que li digui xerraire, clar, o sigui, de per se, compartir, buscar informació no és dolent, però si li dones aquesta connotació negativa, és una manera de dir, ui, una dona no ha de ser xerraire, per tant, jo intento no parlar gaire. O insistent. Són tots aquests adjectius que, d'alguna manera, hem interioritzat que no hauríem de tenir, per tant, els reprimim, no els mostrem, i aquí ens causa un cert prejudici.
Clar, però veus, en lloc de xerraire, que hem de dir és comunicadora, insistent, és una persona perseverant. I la perseverància és fantàstica per arribar als objectius, de la mateixa manera que una persona que comunica bé.
Exacte. I, de fet, hi ha estudis que han desenvolupat, o que han concluït que hi ha com 12 categories que podrien ser disparadors d'aquesta vergonya, no?, a les dones, que són l'aparença física, la maternitat, la família, l'estil de parentalitat, diners i treball, salut física i mental, sexe, edat, religió, ser estereotipada, manifestar-se i sobreviure al trauma. O sigui, aquests serien les 12 categories que disparen estan relacionades amb aquestes identitats no desitjades. I és com el que dèiem, no? Són missatges que es passen moltes vegades de generació en generació fins que entenem com influeixen en les nostres vides. I, per exemple, no? I també depèn del que li donem nosaltres importància. Si jo li dono molta importància a ser considerada o ser vista per la resta com a bona mare, qualsevol cosa que se'm digui, que jo interpreti, que l'altre està percebent que jo no sóc bona mare, això em dispararà aquesta vergonya. I, per tant, ho he de tenir en compte perquè això provocarà en mi una reacció o un patiment, doncs, que és innecessari, no?
I tant.
Llavors, per això és molt important reconèixer les nostres vulnerabilitats, està relacionat molt amb aquest tema de la vulnerabilitat, i quins són els disparadors de la vergonya per nosaltres, quines són les identitats no volgudes per nosaltres. i consisteix en entendre i reconèixer-les, perquè així, bueno, de fet, és una senyal de fortalesa, no? De dir, mira, a mi doncs, realment aquesta identitat no m'agrada i la treballo. Per saber-ho, com ho podem saber? Doncs vull ser... És una mica fer aquestes frases, no? Acabar aquestes frases, a dir, vull ser percebuda com, i tu acaba la frase, i aquell com és el que és important per tu, i no vull ser percebuda com. És aquella identitat desitjada, doncs, que tu no vols que els altres vegin, i que potser també hi és, i que igual és, és quelcom molt bo per tu, però ho estàs amagant perquè socialment t'han dit que allò, doncs, no és correcte, no? O que no ho hauries de tenir. Per tant, per evitar aquestes identitats no volgudes, que aquestes identitats no volgudes juguin en el nostre contra, hem de fer tres coses.
Som-hi, anem a fer-les.
Primer les hem d'identificar, prendre consciència, entendre-les, no? Quines són, observem com ens influeixen i en quines situacions, és a dir, on ens dispara aquí, i el tercer, i és el més important, activar el mecanisme de protecció. Quin és aquest mecanisme de protecció? És dir, val, què estic pensant, quina emoció m'està produint i quina acció porto a terme. I l'acció ha de ser sempre, doncs, donar-li la volta, no? aquesta imatge no desitjada o aquesta característica.
Doncs que és sumament interessant, veritat, i que innovador és això que hem après avui. Ara anem a posar fil a l'agulla per aprendre aquests 12 disparadors, identificar-los i amb aquestes tres solucions que ens indica Irene Pons. Ens retrobem dissabte vinent, Irene.
Fins dissabte vinent.
Que vagi bé. Molt bé. Que curiós, veritat, i que ben lligat aquest espai de benestar amb tota aquesta temàtica que parlem avui sobre el talent, doctora Maria Palacín.
Què tal? Em sembla fantàstic. Estic sentint a les companyes i és fantàstic sentir-les. O sigui, em sento molt orgullosa.
Que bé, ens n'alegrem molt. Amb aquestes identificacions que ara ens parlava precisament Irene Pons, doncs va també molt relacionat amb aquest estudi que ens parlaves abans de l'autopercepció, veritat, de com avaluar. I quines són les recomanacions que ens pots fer, Maria, tu, precisament, com a doctora i experta?
Pues mira, jo una de les recomanacions que faria a les dones que porten grups, que lideren, que gestionen persones, és que la dona, com ha dit molt bé la Irene abans, és molt resilient. No és que sigui passada, no, és resilient, perquè la seva insistència, coherentment insistent, resulta una persistència, i aquesta persistència és el que fa que aconsegueixi els objectius. I amb això les dones hem d'estar molt alineades, hem de seguir i hem de ser insistents en les nostres fites, els nostres objectius, sense por, sense temor. Perquè això els homes ho tenen molt clar i nosaltres de vegades creiem que no tenim aquest dret, no? I tenim aquesta possibilitat. I una altra qüestió és que no mai deixem de dir la nostra, mai deixem de dir la nostra pensada, la nostra opinió. Hem de donar aquesta informació que sentim, que volem donar, respecte al que sigui, amb una reunió, amb un equip de treball, amb el superior, amb el supervisor, supervisora, perquè té valor. El que pensem, el que creiem, té valor i suma, no resta, sempre suma. Aquestes dues idees jo crec que ens han d'acompanyar com a persones de talent, que som les dones també. Llavors, en aquesta manera d'autopercebre'ns que tenim les dones, som empàtiques, vull dir que tenim un estil amigable, estem orientades tant a la tasca com a les relacions, i això és un estil de lideratge necessari, pensar en els objectius però comptant amb les persones, i això ens fa verdaderament molt com diria, doncs, adequades en aquest moment. I després no tenim un estil dominant així com ens percebim les dones, però tampoc tenim un estil sumís com de vegades ens poden valorar l'altre grup, no?, de referència, com estava dient en aquest estudi. Llavors, sí. Un estil molt cooperatiu, un estil molt comunicatiu.
Doncs aquest estil tan cooperatiu, tan de comunicatiu, anem a seguir sumant, Patrícia Pallarès?
Mira, jo aquí faria tres aportacions. Primer és la membrana de protecció. O sigui, com a persona, des del nostre jo, tenim que tenir molt clar el nostre centre i el nostre DAFO personal. És a dir, ens hem de conèixer. I per conèixer-nos hem d'analitzar-nos. Aleshores, dintre d'aquesta membrana de protecció, res entra que no sigui el nostre propi jo. Per continuar, tenir estratègies. Sempre s'han de tenir estratègies. I tenir molt clares quines són sanes i quines són tòxiques. Quines són les que nosaltres empleem en moments de crisi i ens porten a la toxicitat per no fer-la servir. I tenir clar quines són les sanes, perquè sense estratègies no podem gestionar emocionalment res. I per últim, la capacitat de modificabilitat cognitiva. És a dir, de tenir clar les necessitats del jo i les necessitats del nostre entorn. Perquè això ens permetrà un llenguatge d'empatia. El permetre modificar-te et permet que et modifiquis amb l'entorn. Aleshores, el conèixer com està l'altra persona i les seves necessitats ens faran més capaços de tenir aquesta empatia, encara que no coincidim amb les necessitats de l'altre.
Que important, realment, tots aquests punts que heu posat damunt de la taula, tant la doctora Palacín com tu mateixa, Patrícia Pallarès. I justament un tema que abans has tret és el de la imatge i la marca personal, aquesta importància que també ens deia l'entrevistada Sara Berbel. Precisament per això anem a donar ja pas a l'espai d'imatge personal i moda de la mà d'Amparo Tamayo. Comencem ara sí l'espai de moda i imatge personal de la mà d'Amparo Tamayo. Amparo Tamayo és consultora, assessora en imatge personal i personal shopper. Bon dia, molt benvinguda, Amparo.
Bon dia.
Escolta, que estem inaugurant el mes de maig.
Sí, ja està. La temporada d'estiu està aquí ja.
Ui. Aviam, aquest pistoletazo, no sé ni com es diu en català, aquest pistoletazo de sortida de l'estiu ja pràcticament, Amparo.
Pues sí, estem a punt ja d'entrar a l'estiu i estem pensant si portarem banyador o biquini.
Vaja, escolta, avui ens parles d'això, o què?
Sí.
Sí? Oh, que bé! Doncs vinga, anem a pensar de si portarem banyador o biquini. Som-hi!
Això és una cosa molt opcional. La gent, a mesura que va passant el temps, també va canviant. El cos canvia, aleshores se sent més còmode amb biquini que amb banyador. Uh-huh. O al revés, amb banyador... Uh-huh. La gent se sent com més protegida.
Aleshores,
el biquini quins avantatges té? Doncs per prendre el sol, les marques, vull dir, podem aprofitar molt més per cobrir que el sol ens bronzegi tot el cos. Val?
Molt bé.
Què més? La humitat, per exemple. Un banyador és més fred que un biquini. Pues el biquini, quan s'asseca més aviat, i és una tonteria, però hem de vigilar molt no aportar molta humitat a la part inferior pel tema de les infeccions.
Correcte. Aquest tema és molt important perquè sempre cada estiu hi ha algú que ens comenta el tema de les infeccions.
Aleshores, si portes un biquini, sempre intenta portar dos calcetes, diguéssim, perquè això, no sé, pots cobrir amb una tovallola i canviar-t'ho, però que mai estigui humida la zona, perquè són moltes infeccions que s'agafen.
Aquest tema és realment molt important, perquè diferents centres, com us dèiem, ens han introduït aquest tema, i sobretot també molt important aquesta pràctica que ens diu l'Amparo Tamayo, especialment, ja més enllà de vosaltres, si, de cara a les criatures. Molt important.
Els nens i les nenes se'ls ha de canviar.
Sí.
Constantment els banyadors, en aquest cas, les nenes petites normalment porten la calceta només. Clar. Aquesta calceta s'ha d'anar canviant, perquè a la gent gran tenim tendència a infeccions d'orina, però a la gent petita molt més.
Clar.
No sabem, i les nenes encara més.
Encara més. Per tant, tinguem clar que, a diferència de banyador i biquini, el banyador és més fred perquè conté més estona la humitat.
I és més fàcil, el biquini és més fàcil de canviar en un moment donat, i aquest sistema d'anar canviant és més ràpid canviar-te la calceta en un moment, val? Aleshores, això és un dels avantatges del biquini. Mm-hmm. Després ja cadascú es sent més còmode o no. El banyador l'avantatge que té és que que també l'hauríem de canviar, però, per exemple, el banyador dona molt joc perquè et quedes a dinar amb el xiringuito o et quedes a dinar en un restaurant i hi ha restaurants que, evidentment, no et deixen entrar amb el sostenidor només. Clar. O amb la part. Llavors, si portes el banyador i et poses un pareo a la cintura, ja fa com de top. Vull dir, sí. Fa aquesta doble funció. Fins i tot hi ha molta gent que el fa servir inclús per sortir de nit. O sigui, la part de dalt, que queda molt mona, estàs morena, amb una faldilla o amb un foulard a sobre, doncs vesteix moltíssim. El banyador fa la silueta, vull dir, marca molt la silueta. Et fa... Hi ha inclús banyadors que són, tenen la funció de, de reductor, amb la qual et sents millor. Clar. Aleshores, això seria important. Després, gent més jove que està a la platja i que vol fer practicar algun esport de, a la platja, doncs el banyador és ideal perquè per fer vòlei o per, fer, per jugar amb els nens... Clar. Vas més còmode, no? Clar. Aquestes serien les dues diferències que jo trobo entre el banyador. La polivalència que té el banyador a vers del biquini.
Clar, aleshores, de cara a tot aquest tema que ens dius de la silueta, que el banyador la marca més i que fins i tot hi han de reductors, què és el que més aconselles, allò que diu la gent? Escolta, què he fet servir? Va, deixant-nos més enllà de... Què és el que m'afavorirà més? Biquini o banyador?
A veure, és que dependrà molt de cada tipus de persona i del cos que tingui. Està clar que un banyador molt ben maco, amb una esquena, per exemple, molt oberta, és que dona molt de joc i fa una figura molt maca. Jo faig servir les dues coses i penso que hi ha molta gent que pot fer servir les dues coses. El banyador, evidentment, per mi és com més elegant. S'havia deixat de portar molts anys.
Que sí, que molts anys.
I ara
ha
tornat. Perquè el banyador ara, que si el coll és simètric, que si amb volantets, que el banyador dona molt de joc avui dia. Flors de colors, de ratlles...
Però aleshores aquests que tenen així volants i que tantes floritures, potser realment més per utilitzar d'aquesta manera que ens deies, veritat, com a roba de carrer, pràcticament, que no pas com a banyador, perquè de cara al secat encara serà molt més complicat.
Sí. El que té això, el que té el banyador és que, per exemple, si tens... També és per jugar una miqueta amb la figura. Si tenim volantets a dalt, intentem... Perquè volem dissimular la part de baix, una mica el que hem parlat a vegades. Vull dir, serveix també per compensar la figura.
Clar, per compensar i per equilibrar aquests equilibris. Exacte. Que també ens ensenyes a fer amb paro, amb els colors, amb les maneres, amb les formes, és tot. Per tant, ja ho tenim clar, comencem aquest mes de maig, que si el que volem realment és prendre el sol i broncejar-nos, apostem pel biquini. Si el que volem és més de cara a l'esport, fer més la silueta, o combinar-ho amb altres coses, apostem per tot el que és el banyador i, sobretot, alerta amb les humitats. T'esperem la setmana vinent amb Paro Tamayo. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Fins la setmana que ve.
Tornem a la taula a aquests últims minuts, aquest espai al tinter. Noelia Rodríguez.
Mira, jo volia, per acabar i per arrodonir, m'agradaria comentar el tema dels usos del temps. Nosaltres des del CD som signants d'aquestes qüestions per aprofitar bé el temps, perquè les persones puguin ser productives en tots els seus àmbits de la seva vida, el social, el professional i el professional. Per això som totalment... fieles seguidores del tema del teletreball. Creiem que és el futur, creiem que és l'eina necessària per tots els col·lectius, però sobretot per les discapacitats, per les dones, amb el tema de la gran desitjada conciliació i per obtenir una major productivitat.
Fantàstic. Patrícia Pallarès.
Bueno, nosaltres que ens dediquem a l'equipació d'espais d'oficines, les empreses ens demanen diferenciar el disseny dels espais segons el soroll, per tal d'incrementar la productivitat i que el propi equip sàpiga quin espai pot utilitzar segons la necessitat que tingui per aquesta organització del temps. Que guai.
Doncs realment aquesta és la manera d'avançar i, a més, això lliga moltíssim amb tota aquesta concentració que ara ens deia la Patrícia i també amb conceptes com els de la felicitat, Noelia.
Sí, sí, sí. Bueno, és que ja ho s'ha demostrat. És que justament ara que estem en l'era de lo emocional i d'enllaçar el que és els diferents àmbits que formen part de la nostra vida, perquè durant molts anys sempre s'ha pensat que lo emocional sempre queda aparcat. Aquí des del Plusvàlua Dones n'hem parlat tant. Doncs és una manera manera de poder lligar tots els àmbits, vaja.
Doncs per lligar tots aquests àmbits d'una forma clara, ara ja ho tenim clar, de talent, tothom en té. Totes les persones tenim capacitats naturals per realitzar tasques, ja siguin una o diverses. Alerta amb els condicionants, ja siguin per cultura o per gènere, allò que s'espera pels nois i per les noies, aquelles diferències, encara que arrosseguem, de ciències, de cures, d'educació, perquè anem marcant unes expectatives, i això també afecta en el propi rendiment que ens acaba portant a quines professions són les que escollim. I ens trobem amb aquest problema tan famós de desigualtats a nivell de prestigi social i de distribució salarial. Per això, les noves tendències el que valoren són a les persones polivalents, la flexibilitat i la resiliència. I arrel de la globalització, anem tots fent passes endavant cap a la cooperació, la cocreació, la cura i la comunicació. Doncs amb totes aquestes idees clares ens despedim per avui amb aquest inici del mes de maig, aquest inici del mes europeu de les diversitats. Seguirem treballant i ens retrobem aquí la setmana vinent. Salutacions de qui us ha parlat, Mireia del Pozo. Que tingueu una feliç i molt productiva setmana. Plusvalua, dones.
Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.